Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui la música de l'aigua ens la porta un dels icones musicals brasilers que ja és patrimoni mundial.
Morena, dos olhos d'água.
L'aigua musical.
Tira os seus olhos do mar. Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho.
És la veu i la música de Chico Buarque, un dels cantants carioques que més s'identifiquen amb la música brasilera del segle XX. A ritme de bossa nova, li canta a una morena que, diu ell, té els ulls d'aigua.
Eu vi lindas histórias que por seu amor sonhei. Vem saber quantas vitórias morenas por mares que só eu sei. Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar. Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. O seu homem foi-se embora, prometendo voltar já. Mas as ondas não têm hora, morena, de partir ou de voltar. Passa a velha e vai-se embora, passa o tempo e vai também. Mas meu canto ainda lhe implora, morena, agora, morena, vem.
Avui l'aigua musical ens ha arribat de la mà de Chico Buarque, que amb aquesta morena dos ullos d'aigua ens acosta al Brasil més genuí de la bossa nova.
Vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada. A Ràdio Estel, sentim el Nadal.
Ràdio Estel.
Xirinacs avui, un programa dirigit per Lluís Planes i presentat per Joan Trias, amb la col·laboració de Fundació Vida Bona.
Ara que no hi ets, ara que has marxat i que m'he quedat...
Sigueu benvinguts a una nova edició de Xirinacs avui, ja ho sabeu, amb Toni Huguet a les tecles del so, a la direcció d'aquest programa, en Lluís Planas, un expert, en qui va ser Lluís Maria Xirinacs, què tal?
Molt bé.
I servidor Joan Trias, que us acompanyarem per tot aquest camí de la figura i, sobretot, del llegat de Lluís Maria Xirinacs. En parlàvem l'altre dia sobre l'ascètica, aquell alliberament de les dependències mundanes, la mística, o la fusió amb la consciència o esperit universal, el testimoniatge i vocació de cadascú, també. I ens quedava la quarta fase d'un camí cap a la plenitud, en parlàvem,
Sí, aquest és així és com on anava Xirinacs, no? En aquest camí vital, aplicant-ho al seu model filosòfic Globalium, i, i bé, sempre va bé, no?, tenir una mica de mapa que ens orienti en aquesta travessa tan turbulenta i tan complicada que és la vida, no?, tant a nivell individual com els destins col·lectius dels pobles i de la humanitat, i penso que això és molt interessant, per això estem dedicant uns quants programes a analitzar, no?, aquestes quatre etapes que, d'altra banda, no són noves, són ancestrals, però que ell recull. Podríem començar per reprendre el fil amb l'anterior, amb la tercera, que és una també de les claus, que és aquesta vocació de cadascú, o el que en Xirinacs o la tradició també en deia la profecia de la gent que té una consciència més plena. Escoltem-lo a ell mateix, com ens parla dels profetes.
I profeta ho és tot, amb bé o mal, avisa coses bones, coses... els profetes havien profetes de mals abranys i profetes de bons abranys, no?, els nens, que encara no estan massa manipulats, són profetes perquè diuen les coses, estava a casa, jo quan era nen, que tenia 3 anys, i la mare estava a la cuina i truca a la porta. Lluís, vés a obrir la porta, vas a obrir la porta. I la mare des de la cuina diu, què hi ha? Qui hi ha? I jo li contesto, aquella senyora que sempre que tu dius que sempre diu mentides. Profeta. No sé si enteneu la cosa que vull dir. Aleshores, veure totes les coses com en tant en quan neixen o accionen o reaccionen d'acord amb l'esperit universal, és profètic. És el sol que s'expressa cap als planetes, oi? Els profetes són els planetes, els satèl·lits, els cometes, tot això que el sol expulsa cap a fora. Queda explicat una mica això? Doncs els franciscans aquestos van ser una gent que van contemplar tan bé, tan amorosament bé i tan profundament que després van llançar en el món a cantar una cosa important, a dir una cosa important, això és la profecia. Profèmia en grec vol dir coses importants. La gent es pensa que profeta vol dir endevinar el futur, però això és una degeneració de la paraula, la paraula autèntica és aquesta. El profeta, jo dic que és un sonàmbul, o sigui, ni ell se n'entera del que predica. Ve ple del noumen, ell encara no s'ha recuperat com a subjecte, ell està molt lluny de ser subjecte, oi? I està en pes. I l'ànima universal l'empeny. I el fa existir un arbre, o el fa existir una posta de sol, o el fa existir un profeta. No? És a dir, i tots podem funcionar com profetes pels altres. És a dir, hem de saber entendre el que deia el papa aquell de Joan 23, els signes dels temps. Oi? És a dir, els profetes ens avisen de les coses, d'aquests ecologistes i altres, no? Doncs ens avisen del que pot passar, del que està passant. Fixeu-vos que les ordres religioses totes acaben de clausura, però no surt ningú. I si surt, consideren que ha fallat i ha transgredit els seus vots i no sé què necessàriament. És a dir, si alguna cosa té por a l'Església són els profetes. I l'Estat també, una por immensa als profetes. Enteneu? I per això diu Jesús que els profetes han sigut perseguits i matats i tal i qual, i té fama el profeta de ser perseguit i matat. I per això també molta gent s'estalvia de ser-ne per la por que el matin. Entendeu? Però en realitat un autèntic profeta ho fa sense adonar-se'n. I les meravelles, els miracles i coses d'aquestes que són tradicionals, oi? Són coses que passen que sense enterar-se en ells del que els hi passa i s'hi troben fent-ho.
La figura, Lluís, dels profetes i de la profecia, de les quals parlava Xirinacs.
Sí, penso que és interessant avui en dia que no tractem gaire aquests temes, no? Doncs recordar que això simplement la gent que arriba en aquesta consciència universal, per dir-ho així, ja no és ben bé ell. No? Estàs pres per una cosa més gran que tu i llavors això ja parla a través teu. No? A vegades ens pensem que allò que fem o que les genialitats o inspiracions que tenim són mèrit propi, no? Això seria una trampa en la que cau l'ego. Jo penso que no tenim cap mèrit de res, més enllà de dir sí o no, a deixar-se guiar o deixar-se fer per aquesta intuïció interior o la silenciosa veu interior que deia Gandhi, no? I assumir-ne les conseqüències. En aquest sí, sí que hi ha el mèrit del subjecte, no? Però tota la resta, com deia ara Xirinacs en l'àudio, som sonàmbuls o som... o ella ha citat a Francesc d'Assís, també un altre grandíssim revolucionari, som instruments, no? En aquest sentit, per mi, els que estan presos per això, els que participen d'aquesta consciència, sigui per aspectes més de comunitat, més espirituals, o més d'injustícies socials, o més de lluites ecològiques, tot això és profetisme, des d'aquest punt de vista, és a dir, gent que diu coses importants, això empeny cap a la quarta fase, que és la que tractem avui, que és l'acció compromesa en el món, no? És a dir, dur a terme aquesta vocació que cadascú tenim, si participa d'aquest esperit universal, això, diu la tradició, diuen els savis, no?, que de regal et pot donar la plenitud, no?, o la realització aquesta personal. Per mi la gràcia de la concepció d'aquesta forma d'espiritualitat, per dir-ho així, de Xirinacs, és que és molt vivencial, no? Toca molt de peus a terra, és molt comunitària, no és gens esotèrica, ni és una cosa allà tancada dintre d'un temple o d'una gàbia on a l'interior hi prou i després, mira, la vida és una rutina com una altra.
Per molt que parlem de globalium, de profecies, no és esotèrica?
En absolut, no? És aquest sentit de jo prenc consciència de que aquesta consciència universal, què vol dir, en el fons? O aquest esperit universal? Vol dir que jo em sento part de tots i de tot, simplement.
Vida comunitària.
I per tant, en sóc conseqüent, perquè si jo sóc... tota la gent que se sent ell com a individu és massa conseqüent i tot en cuidar-se, en donar-se de tot i passant dels altres, no? Si tu tens consciència de que els altres són tant tu com tu mateix, o la natura, tu actues amb el mateix grau de compromís, no? I per tant, això no és esotèric, sinó que és molt social... I hi ha un compromís, no?, en aquesta millora social, en l'alliberament nacional, i s'hi posa la vida en joc, si cal, no? No hi ha por. No hi ha por perquè saps que això va molt més enllà de tu. I una mica això també és similar a com ho vivien personatges, per exemple, com Gandhi, que deia que la seva forma de practicar la religió era implicant-se en la política, no? Xirinacs tampoc pot concebre l'espiritualitat sense el compromís al món, passa que en el seu cas no fa tant des de la política, sinó del que ell en deia la demòtica, no? Des d'aquesta acció més popular fora de les institucions, tot i el seu petit pas, no?, per les institucions. Volia també mencionar-ne alguns d'aquests referents que penso que tots necessitem, no? A banda dels ídols del futbol, que avui en dia dius, si això ens ha inspirat la vida, anem arreglats.
Que Déu-n'hi-do.
Estaria bé, no?, recuperar aquests testimonis que inspiren a una vida molt més potent i molt més plena.
Doncs
no? Podem mencionar el mateix Gandhi, Mandela, Jesús de Natzaret, el mateix Xirinacs, no?, aquí, però... No tots són personatges d'aquest tipus, no?, com Martin Luther King o el Che o molta gent que ha lluitat per canviar els ordres injustos del món, sinó també molta gent que lluita de moltes maneres, no?, que es mullen en la pràctica, que hi posen la pell, la llibertat o el que calgui, no? Aquests noms, aquests que hem dit segurament són homes a causa de l'era patriarcal que fa tant temps que vivim. Però el fet, independentment del seu gènere, això no treu importància ni rellevància a aquest rol que van jugar. I malgrat aquest patriarcat, també moltes dones han marcat els seus temps i han generat canvis pagant preus com la presó o la mort, no? Podem mencionar-ne algunes, com aquella lluitadora mediambiental d'Hondures que ara no fa molt va ser assassinada, no?, la Berta Cáceres, o la Fatana Ishak, no?, una lluitadora pels drets de la dona afganesa, o la Rigoberta Menchú, no?, que és Nobel de la Pau i una de les grans per lluitar pels drets de les nacions oprimides indígenes, no? O la Rosa Parks, no?, aquesta dona negra empresonada pels drets dels negres als Estats Units i que va desencadenar tot un moviment amb el Martin Luther King, etc., que per abolir aquella injustícia. O la Fatia Boudiaf, no?, que va lluitar pels drets de la dona i una gran pacifista argelina. l'Angela Davis, no? Una gran lluitadora i militant afroamericana, o per exemple, les revolucionàries kurdes, que actualment estan allà creant una transformació impressionant de la seva societat a nivell social, econòmic, contra l'opressió de les dones, etc. també, no? I tants homes i dones activistes que han estat assassinades o perseguides perquè començaven a qüestionar poders. Uh-huh. Allò que diuen, quan això també es pot lligar amb textos que avui en dia també a molta gent els hi sonen doctrinaris, però que era, per exemple, el text que més inspirava Gandhi, no? Que són les benaurances, no? aquell fantàstic discurs que havia dit que quan us persegueixen, us empresonen, us calumnien, us maten o el que sigui, alegreu-vos, perquè vol dir que
alegreu-vos de vosaltres,
que esteu pel bon camí, no? Que esteu qüestionant les injustícies del món. No?
Mm. És posar en qüestió tot allò que hi ha, no? El sistema en el qual ens som immersos.
Sí, i això, com deia el Xirinacs ara fa un moment, no? fa mandra, llavors el més fàcil és xiular i mirar cap a una altra banda, però el que ens venen a recordar aquests mestres és que si fem això, la nostra vida serà molt pàl·lida. No assolirem aquesta plenitud. Passarem per la vida, com dic jo, arrossegant els peus una mica com podem, però no florirem i no ens sentirem plens. No? Mm. En aquest sentit, també, és evident que encara hi ha moltíssimes causes per guanyar, no? Des dels drets de les dones a tots els altres col·lectius oprimits, marginats, no? La pobresa, l'opressió de classe, les opressions nacionals que encara són a centenars, no? La lluita ecologista, l'explotació de persones, és a dir, estem molt i molt verds encara, però jo penso que és important remarcar que no hi ha una lluita més important que una altra, no? Si tots som humanitat, totes ens afecten i totes aquestes lluites ens les hauríem de fer nostres, i per sort hi ha molta gent que lluita en cada una d'aquestes causes, de vegades pagant preus molt alts. Segurament encara és massa poca la gent, perquè si no ja s'haurien resolt, però Xirinacs ho concep com un procés evolutiu. No? Jo penso simplement acabar aquestes mencions i aquesta reflexió dient que hauríem d'estar profundament agraïts i deixar-nos impactar pel testimoni de tota aquesta gent que lluita. Aquesta gent, el Xirinacs deia, està salvada, no? Utilitzant aquest terme més bíblic, que era el llenguatge, un d'aquests llenguatges que de fet ara estan caient i que s'han de renovar, no? Però aprofitem per explicar una miqueta en quin sentit té, no? No és aquesta salvació que ens han volgut fer creure que quan ens morim tindrem un premi, igual que els musulmans els diuen que estaran al paradís amb set verges o no sé quants premis tindran allà, sinó el Xirinacs diu la salvació, sentir-te ple, realitzat, és estar salvat.
Salvació arriba aquí, eh?
És exacte, no? És quan el no temps, que diria el pàniquer, interactua i esclata en el temps, no? I no és una línia, o no és un premi al final de la línia del temps, sinó que és aquesta base que va interpel·lant i actuant en cada temps lineal, no? La tempiternitat que deia el pàniquer.
Uh-huh. Parlàvem d'aquestes lluites socials i escoltàvem a Lídia Pujol versionant aquest gran tema, Farem la revolució i la tornarem a fer.
Ja és hora que les coses comencin a canviar. Ja es parla de revolució.
Aquesta entrega, no? Aquesta acció, de fet, és el que míticament significa la creu. No se'ns explica què significa en aquests codis mítics de la cosmovisió jueva, que és la creu, no? I justament vol dir això. És l'entrega plena, en aquest cas, d'un personatge que va moure el seu temps i molt més enllà, no? Tot el planeta durant segles i dos mil·lennis, amb totes les deformacions i desviacions que malauradament hi han hagut, però l'ha mogut, va provocar que molta gent donés la vida per aquell ideal, però moltíssima, i això no ens podem ni imaginar avui en dia una causa similar. És el mite de la plenitud. I per això Xirinacs deia provocativament, Jesús a la creu se la passava pipa. I la gent diu, home, vols dir? I és evident que com a home allà hi havia un dolor, no? Però espiritualment ell sentia aquesta plenitud perquè s'havia entregat a una causa que sabia que el transcendia i que estava fent el que havia de fer o que deixava fer-se l'esperit a través d'ell, no?
De fet, les dites populars, com diuen ja, són sàvies i ja ens parlen d'allò de portar la creu mateix, eh?
Exacte, cadascú...
Més o menys es refereix a això.
Sí, perquè tots ens podem veure reflectits o interpel·lats en cadascú en el nostre context a com dur-ho a terme, això. Però no és una cosa reservada a grans escollits o allò que diuen, aquell home no era un home, era Déu, això. Des d'aquest punt de vista, Jesús era un home com un altre, l'únic que es va deixar prendre plenament per aquesta consciència, per aquest esperit universal. I això, lo interessant del missatge de gent com Xirinacs és que està a l'abast d'absolutament tothom.
Ens parlaves d'aquest compromís que pren forma amb grans causes, no? Sempre és això? Sempre és un compromís que pren forma de lluita per una gran causa?
En absolut, no? La vocació, de fet, es manifesta en tot allò que fem. Tots notem de seguida, per exemple, si algú ens serveix un cafè o ens ven una barra de pa amb vocació o sense. No? És amb aquella actitud de cordialitat, d'acollida, no? de veient en l'altre una persona com tu.
Simplement l'actitud.
Sí, és aquesta cosa més humana, més de no sentir-nos màquines, no? I com canvia, oi? Quan algú et fa alguna cosa amb vocació o sense, és aquest. Llavors pot estar en qualsevol ofici, des de netejar carrers a liderar una revolució o amb una botiga o amb el que sigui, no? Qualsevol de les feines, cadascú té la seva vocació i la gràcia és que també se'ns acompanyés a descobrir-la i a no tenir por a abocar-nos-hi, no? Que a vegades es diu, no, home, no, això encara que t'agradi molt, però no t'hi dediquis que no t'hi guanyaràs la vida. Bueno, ja està, ja l'has matat, aquella persona, ja la converteixes en una mena de zombi o d'autòmata.
Ai, si haguéssim fet tots cas.
Seria molt... A mi m'agrada molt la imatge de visualitzar una societat on tothom floreix fent la seva vocació, no donar terme a la seva vocació, tothom estaria molt més lluminós, no? Escoltem Xirinacs fent una pinzellada sobre aquest compromís en l'acció.
M'ha arribat un objecte, oi? I ara ve l'aterrissatge. L'aterrissatge has de perdre peu de dalt, de l'esperit. Si no perds peu, no vas bé.
I llavors entres... Què? L'aterratge vol dir quan tornes d'un objecte
cap a fenomen.
De l'altre món cap a aquest món.
El profeta encara és portat per l'esperit. Entens? Però ja quan s'ha objectivat, ja és objecte. I llavors el seu objecte té les discòpies. Entens? Ja va sol. I aleshores, tota la feina de la ciència cap al fenomen ja no, és treballar amb les lleis naturals d'aquest món. I llavors, no n'hi ha prou a ser profeta. S'ha de ser competent.
Xirinacs ens parlava en aquest àudio del compromís en l'acció, com deies, Lluís, aquest lliurament des d'una consciència universal. És aquest el concepte més fort de Lluís Maria Xirinacs?
Jo m'atreviria a dir que sí. Era un tema per ell molt potent, no? El que en deia l'eschaton, en grec, no? Que també és allò que se'n diu l'hora de la veritat, el judici. No? Inclús això és una mica el concepte d'apocalipsi. No entès altra vegada com una cosa que vindrà, sinó com aquells moments en la història individual, que fins i tot hi ha qui ho té estudiat, que són una mica cíclics, o que també els hi passa a les nacions, hi ha qui diu que són més o menys cada 40 anys, que són moments de la veritat, que el món et posa a prova a fons, i si tu et deixes prendre per aquest esperit i estàs ben col·locat, allò que diuen que és el foc que purifica l'or però crema la palla, no? I llavors, si tu ets palla, doncs et cremes. I si estàs ben col·locat i assumeixes i no amagues el cap sota l'ala, allò en surts reforçat, no?
Aquest any ja parlàvem, aquests darrers anys, parlàvem molt de crisis, de crisis mundials. Es tracta d'això, de certes crisis?
Normalment les crisis, quan són fortes, des del punt de vista aquest més filosòfic i espiritual, ve a ser això. No? Hi ha moments
canvis
i que si tu els mires de cara i estàs ben situat, ben inspirat amb una visió de conjunt, travessar-los o transmutar-los o transcendir-los et porta a un nou estadi, de vegades superior i millor, i com a mínim no t'hi has enfangat en allà i no t'hi has quedat atrapat, no? Això també és a l'abast de tots. Per exemple, Catalunya ara està vivint un moment escatològic. Igual com ho va ser fa uns 40 anys amb el franquisme, ara és una altra hora de la veritat. Si estem en el nostre lloc i responem com a poble I amb aquest coratge, amb sabent que ens sustenta tot això que està que va més enllà de nosaltres, ens en sortirem i, a més, renovats. Si no, tornem a passar un altre desert de saber quants anys, no? Vull dir que no són coses només teòriques, així ja dic jo, esotèriques, sinó que són interpretacions i lectures que parlen molt també de la societat i del món i de la vida, no? I llavors, d'això hi ha mites que els mites, recordem que dèiem que són aquestes imatges que ens recorden aquestes coses més fondes, no? més profundes.
Més metafòric, eh?
Sí, exacte, és un llenguatge simbòlic. El de la creu n'és un, la travessa del desert n'és un altre, no? L'arribada a la Terra Promesa. En cada cultura té les seves. A mi m'agrada també animar que reivindiquem les nostres o en creem de noves. Per exemple, a mi m'agrada revisar el mite de Gefrel Pilós en aquests termes, no? Què ens diu? Doncs que quan algú s'entrega a totes, s'entrega la vida, en aquest mite podíem dir que se simbolitza amb la sang que vessa, en aquell cas era un context de lluita violenta, però és igual, la idea és la mateixa segons... Això és contextual, si la lluita és violenta o no violenta, de vegades és contextual. Doncs fundant, entregant-se, fundava ell la nació i, per tant, ens està dient que si ens entreguem, nosaltres fundem la nació cada dia. No? Això llegit així és un mite molt, molt més potent. O la mateixa entrega de Xirinacs, és un acte escatològic de nivell universal, no? Ell lliura la vida, ja no només en vida, que ja ho feia, sinó també en aquesta forma tan curiosa de morir que tractarem en següents programes, per la seva nació, per les nacions oprimides del món i per la natura. No?
Escolta, seguim escoltant a Xirinacs?
Sí, és molt interessant aquest tall que ens llegirà en Lluís Busquets, un gran amic seu i que ha escrit molts llibres amb la seva obra i la seva biografia, també. Llegia en un acte d'homenatge que es va fer a Prada l'estiu passat la visió que tenia Xirinacs de Jesús de Natzaret.
Visqué en la regió més mal mirada de la seva pàtria. No assistia a cap escola de saviesa ni a cap seminari. Pràcticament treballà tota la seva vida per guanyar-se la ben justet. No tingué diners, ni poder, ni títols acadèmics. Visqué sempre marginat pels poderosos com una rata nefasta, fugint d'un lloc a un altre sense repòs. No tenia palaus ni temples seus enmig de les ciutats, ni tan solament fou sacerdot de la religió dels seus pares. No es triava sempre els instruïts, poderosos o rics. Els seus amics eren gent treballadora del poble. Només Mateu el publicà, l'opressor pel camí del cobrament d'impostos és l'excepció. I tot seguit abandonar aquesta feina per seguir-lo. Sabia bé què calia fer per reconciliar-se amb Jesús. Jesús establia una comunitat de companys i companyes igualitària. El déu d'aquesta nova religió va ser l'amor. Si algú havia de distingir-se, només seria per posar-se en el darrer lloc al servei dels seus companys, etc, etc, etc.
Els pobres ara s'alçaran pel que és seu.
La vergonya de la pobresa que a casa nostra.
Així sona Lídia Pujol. Amb aquest farem la revolució i la tornarem a fer. Lluís, ens parlaves al programa d'avui de totes aquestes revolucions en sentit espiritual, però també social, i jo em preguntava de cop, bueno, però com podem arribar, no?, fins a ser uns certs revolucionaris.
Sí, això dona molt, molt, molt de sí, el temps se'ns fa curt. Aprofito per remetre que vulgui veure el Xirinacs en un vídeo que explica una mica més aquest camí a la plenitud en la web d'elnegre.cat. Ja veurà un aparat que és el llegat de Xirinacs, en allà hi trobarà un vídeo que ell ho explica durant una hora per aprofundir-hi més, i en El Negre hi fem tallers, també molt vivencials per viure això. Però la pregunta que tu fas és, jo penso que ara és innovar. Hem de crear noves eines, si creiem que això ens és útil, doncs per viure-ho, com deia el Xirinacs, sense dogmatismes, sent molt creatius. I una cosa és dur a terme aquest camí a la vida, que molta gent ja el fa espontàniament o com podem, però l'altra també és com ens cuidem una mica, com ens orientem, com ens revisem, com ho celebrem, com ho compartim, i això també és una necessitat humana, no? Llavors, la cosa és... anar creant, recollint eines de les tradicions antigues que ens siguin útils, de les d'aquí i d'altres llocs, crear-ne de pròpies, la inspiració aquesta i la creativitat permanent, i anar, segurament, la nova espiritualitat universal passarà per aquí, no? I això ho podem tractar el següent programa.
Avui ara t'ho vaig dir, que en parlem durant el següent programa d'aquestes eines. Com sempre, ha estat un programa molt interessant, parlant del llegat de Xirinacs, mirant de cara, com sempre, al futur. Lluís Planas, com sempre, un plaer.
Un plaer, moltes gràcies.
Farem la revolució i després veurem de tornar a fer. Farem la revolució i
Antoni Huguet, també a les tecles del so i qui els ha parlat Joan Trias. I tornem la propera setmana amb un més Xirinacs. Avui no s'ho perdin.